Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Ja hem avançat aquest matí que l'Ajuntament de Barcelona estudia pujar el preu de la zona verda i la zona blava d'aparcament. L'argument és el que fa anys i panys que s'utilitza per justificar tots els augments per potenciar el transport públic i reduir els cotxes a la ciutat. I aquest és un d'aquells debats que transcendeixen la ciutat, la capital catalana, perquè al final l'aparcament al carrer sí, l'utilitzen els ciutadans de Barcelona, però sobretot l'utilitzen també els qui venen de fora, que no es refien del transport públic, que necessiten el cotxe a la capital catalana. Ja ho hem dit que plantejàvem un debat sobre mobilitat, sobre transport públic, sobre aparcament, l'ús del vehicle privat a la capital catalana i allò que passa, que tot Catalunya tard o d'hora acaba a la ciutat de Barcelona. En parlem amb dos experts en mobilitat, amb el president de la promoció del transport públic d'aquesta associació, Ricard Riol. Senyor Riol, bon dia, bona hora. També amb Bole Thorson, el president de l'Associació de Prevenció d'Accidents de Trànsit, entre moltes altres coses, però a més, senyor Thorson, bon dia.
Bon dia.
Activista de la bona mobilitat. Vostè ha renunciat al vehicle motoritzat privat a la ciutat de Barcelona, ho deia bé al final de la tertúlia. Sí. I també en parlem amb la senyora Mercedes Vidal, amb la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona i, a més, regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Senyora Vidal, bon dia, moltes gràcies per ser-me a RAC1.
Bon dia.
Per què plantejàvem aquest debat? Entre d'altres, pel que hem sentit de l'Ajuntament de Barcelona i de la regidora d'Urbanisme, Janet Sans, que ens avançava això.
Aviat presentarem també una proposta de noves ordenances fiscals. I aquí entra la reflexió àrea verda i també àrea blava.
Aquest és el gran debat, si s'ha d'incrementar o no el preu de la zona blava i la zona verda. D'entrada, senyora Vidal, deixi'm els dos experts també parlar un moment amb ella perquè ens situï una mica. És necessari pujar els preus de la zona blava i la zona verda?
A veure, no estem fent cap plantejament nou, i tampoc hem dit categòricament que s'augmentaran els preus. És una qüestió que està en estudi, com tota la resta de qüestions de mobilitat que, sabeu, estan en constant actualització. El nostre pla de mobilitat urbana, doncs, ja parlava en la seva aprovació i va ser aprovat per tot el consistori el mandat anterior, d'una revisió de la política de preus, de la disponibilitat de places i també de les limitacions horàries. O sigui, una reflexió global a l'entorn de l'aparcament a Barcelona, igual que estem fent una reflexió global de com moure'ns en bicicleta o com moure'ns en autobús, no? Hem començat per altres aspectes, però l'aparcament doncs també l'haurem d'abordar durant aquest mandat.
L'objectiu és treure cotxes del centre.
L'objectiu és que menys vehicles arribin a Barcelona. No ens podem permetre la quantitat de vehicles que actualment arriben a Barcelona i, sobretot, hem de tenir una cosa clara. El cotxe, tot i que ompli del tot la nostra ciutat, no és ni de bon tros el mode de transport majoritari ni de la gent de Barcelona ni tampoc de la gent que ve de fora a Barcelona. Només un 26% de tots els viatges, només un 26% de tots els viatges.
Un de cada quatre, per tant.
Sí, dades de 2015, es realitzen en vehicle privat. Per tant, en primer lloc, no, i per això hem començat per la reflexió pel transport públic i per la reflexió pel caminar, que és el que més es fa a la nostra ciutat, no, doncs també hem d'abordar com es mou aquest 26% de viatges. No? Però hem de tenir clar que no és ni de bon tros la majoria. De fet, la majoria de gent que ve de fora de Barcelona, més del 50%, ho fa en transport públic.
Més de la meitat. Hi ha el debat etern de treure cotxes del centre de la ciutat i fa anys i anys i anys que ens van dient la solució també passa per construir aparcaments dissuasius o dissuasoris fora de la ciutat. Però aquests aparcaments, Els pocs que ja estan col·lapsats cada dia a les 7, quarts de 8, les 8 del matí. No hi ha manera de poder-los utilitzar. S'ha d'anar més en aquesta política?
Sí, de fet, necessitem més aparcaments, però no han d'estar just a l'entrada de Barcelona o a Barcelona, sinó encara més lluny, perquè si no, no hi ha cap incentiu per utilitzar-los. Vull dir, si...
Sí, però al final, per exemple, si construïm un aparcament a Sant Celoni, per exemple, sí. Línia 2 de Rodalia, aquest aparcament, 8, quarts de 9 del matí, queda ple.
Clar,
Mollet del Vallès passa exactament el mateix. Sitges, Vilanova, ja no ens ho plantegem directament.
Hem de fer un plantejament metropolità i em consta, no?, des de Barcelona instem a l'àrea metropolitana, no?, a que faci aquesta planificació global, perquè això no es pot pensar ara en un aparcament a Sitges, ara en una Mollet, ara en un altre Sant Celoni. Com es fa això a nivell de l'àrea metropolitana? Com es planifica? I com els municipis, no?, doncs... diguem, contribueixen de manera individual però amb una estratègia col·lectiva, i això s'ha de pensar, s'ha de planificar conjuntament. El que no pot ser és que aquests aparcaments estiguin molt a l'entrada de Barcelona, i li dic per què, perquè si ja per arribar a Barcelona ens hem menjat l'embús, no?, doncs llavors no tindrem cap al·licient per deixar el cotxe. O sigui, hem de deixar el cotxe abans, no?, d'aquests embusos, i llavors arribar encara més amb transport públic.
Que consti que estem plantejant aquest debat avui, que és 8 d'agost, abans ho dèiem, que és el primer matí d'aquest any que no hi ha retencions a l'hora punta a l'entrada a la capital catalana. La setmana passada, que ja era agost, encara hi havia aquells problemes puntuals, encara que si la C32, que si la C58, avui no s'ha notificat cap mena de retenció enlloc. Precisament per això avui afrontem també aquest debat de casualitat. A més, avui ha sortit una enquesta a l'Institut d'Espanyol de Estadística que el que diu és que l'ús del transport públic a Catalunya està augmentant. Ha augmentat un 6,5% durant l'últim any. Sí que diu que baixa l'ús del metro, i segurament bona part del problema deuen ser les vagues que hi ha hagut aquests últims mesos, però globalment puja un 6,5% l'ús del transport públic. Això són bones notícies, senyora Vidal.
Evidentment. De fet, s'ha anat recuperant la mobilitat, no? O sigui, la quantitat de viatges, no?, que fa la gent, i això, sobretot, ha redundat en un augment dels viatges en transport públic. També han augmentat els viatges en transport privat, però ho han fet menys de la mitjana, no? Això, doncs no podem dir-li del tot que és una bona notícia, perquè el que no podem fer és que augmentin els viatges en transport privat, ni tan sols moderadament. Hem d'aconseguir no augmentin, o sigui, que augmentin poc, sinó que disminueixin dràsticament per arribar com a mínim als nivells legals de contaminació.
Per què s'ha rebaixat la freqüència de pas de metros i autobusos a Barcelona durant l'agost fins al punt que hi ha algunes línies que estan saturades en aquests moments? La setmana passada vèiem autobusos que en alguna parada no paraven precisament perquè anaven massa plens, i imatges en algunes línies del metro, la línia 4, per exemple, que els vagons anaven a vessar.
Sí, de fet tenim una qüestió de fons en aquesta ciutat, que és la saturació turística que pateix Barcelona, no?, en determinats mesos. Aquesta és una qüestió molt complexa de resoldre, i no es pot fer únicament des de l'àmbit del transport públic. Nosaltres, doncs, estem posant molts reforços. De fet, pot baixar la freqüència al nivell global de la ciutat perquè baixa la demanda de transport, però l'oferta globalment que tenim a la ciutat està per sobre d'aquesta rebaixa. Fins i tot en algunes setmanes de l'agost, no?, que és quan més baixa, pot baixar fins a un 50% aquesta demanda de transport públic. Però nosaltres mantenim l'oferta sempre com a màxim amb una rebaixa del 70%. I en determinades línies el que es fa és no rebaixar o fins i tot reforçar, perquè concentrem els reforços a la zona de platja. Amb una afluència turística massiva, no?, com la que viu la ciutat, doncs moltes vegades és difícil donar resposta únicament des de l'àmbit del transport, perquè el que necessitem és una planificació turística, no?, que faci que la ciutat no se'ns desbordi.
Per què aquella gratuïtat de la zona blava i verda que hi havia per sobre de l'Avinguda Diagonal, que era històrica, perquè són carrers que tampoc s'omplen gaire durant l'agost, aquest any s'ha decidit que es cobra?
Doncs és una qüestió... Bueno, teníem una anomalia realment respecte a altres ciutats europees i respecte als municipis del nostre entorn, que no fan una excepció amb la seva política d'aparcament durant el mes d'agost, i la mantenen. De fet, això és una qüestió... Barcelona, doncs, ja fa temps que ha deixat de ser aquesta ciutat que es buida el mes d'agost, no? O sigui, manté una capacitat... Bueno, aquí estem, no? Quasi mitjans d'agost i estem treballant, no? Doncs això és una qüestió que cada cop passa més. Les persones fan un escalonament de les seves vacances, l'activitat comercial es manté, amb la qual la rotació necessària en les places d'àrea verda, doncs també es manté aquesta demanda, i a més tenim una gran afluència turística. Doncs amb aquests ingredients, doncs sembla poc lògic mantenir una gratuïtat al mes d'agost quan les condicions en la mobilitat ja no canvien tant. Disminueix la demanda perquè hi ha menys gent a Barcelona, però no tant, no? com perquè sembli lògic, doncs incentivar els viatges en vehicle privat durant el mes d'agost. El que volem fer és mantenir la mateixa política tot l'any.
Estem parlant de transport públic. Faig una última pregunta i obrim debat, eh? No hem parlat de Rodalies encara. No hem parlat de la xarxa de Rodalia. Alguna novetat des de Madrid? Algun compromís nou del Ministeri de Foment sobre la precarietat de la xarxa actual que hi ha a Catalunya?
Doncs no tenim notícies de cap compromís en ferm, i és una llàstima, perquè de fet i en aquí, doncs, tant des de l'administració de la Generalitat com des de l'administració municipal continuem fent tots els esforços perquè des de Madrid, doncs, també compleixin amb les seves obligacions a la xarxa de Rodalies, i el pla d'inversió de Rodalies, que és responsabilitat de l'Estat, està sota mínims, no?, en els seus nivells de compliment. I això realment, doncs, és faltar a les seves obligacions i a les seves responsabilitats.
Obrim debat també amb els senyors Thorson i Riol. Comencem pel preu de l'aparcament. És massa barat aparcar el carrer a Barcelona en aquests moments, tot i tenir unes tarifes que són de 3 euros l'hora?
Jo crec que la gent no ha entès encara que ningú té dret a utilitzar l'espai públic per aparcar. I ha que tenir aquesta cosa, diguem, assumit. I a partir d'aquesta, no de l'altra, que jo on parco? No tens dret a aparcar.
I si finalment hi ha... Però sap perfectament que això és un plantejament molt radical que està fent.
Si hi ha algun lloc on, entre tots, decidim que es pot aparcar, se té que pagar. I és que jo crec que hi ha que començar ahir, i si aquest debat pot fructificar, tenim molt més possibilitats d'ajudar a les coses que diu la Mercè Vidal, controlar el número de cotxes que venen de fora. No necessiten entrar en la ciutat. Estem parlant de contaminació. Volem una qüestió de quilòmetre zero, de que no tens que comprar totes les coses en el centre de Barcelona, tens molts altres llocs fora també de comprar. Tenim que reorganitzar tota aquesta situació de que tot passa en el centre de Barcelona. Hi ha suficient gent també en la pròpia Barcelona per a fer-lo funcionar, més els turistes, clar.
Ara m'està dient que s'hauria de pagar, com per exemple a Nova York, per aparcar una hora pagues $20, que sense cap mena de problema,
ser,
no?
Pot ser que tenim que anar ahir, però això té que anar junt amb el que estàvem parlant abans, que és ja que tenir possibilitats d'aparcar a un preu raonable, però un preu. No tens que ser gratuït aquests park and rides fora de la ciutat, com se deia en la tertúlia anterior.
Sí, senyor Thorson, però sense una xarxa de transport públic amb la qual no te'n pots refiar.
Bueno. Com que no? Això és una cosa. Tu pots fiar-te de que si vas en cotxe que sempre arribes a l'hora? No.
No.
Però entonces ja no diu que el transport públic és pitjor que anar en cotxe. No. No és així. I el que sí que està pitjor...
N'estic convençut sentit, que als oients n'hi ha desenes, milers, que pensen just el contrari, precisament perquè són usuaris...
Per això tenim el debat, però clar, també hi ha molts que estan d'acord amb mi. Molts que estan d'acord amb mi.
De fet, quin és el gran problema de Rodalies? Que hi ha molts usuaris que en el seu dia van renunciar a agafar el tren precisament perquè tenien molts problemes. Si vas amb cotxe, saps que un trajecte de mitja hora potser trigaràs una hora a fer-lo, o una hora i mitja, però saps que allò t'hi exposes. En canvi, amb Rodalies cada dia és una loteria.
Cada dia no, però quasi, eh? D'acord. Però quantes vegades aquí... en aquests micròfons aquí s'ha parlat de les retencions que poden sofrir els vianants a la ciutat. No, pensa-lo també això, perquè diguem, ja no podem concentrar amb les xifres que ens ha donat la Mercè Vidal, no podem concentrar-nos solament en una minoria que es mou en cotxe. I, per tant, tenim que extendre una mica la, la, els temes. I, a més, és important de pensar que qui fa els problemes, en part, a la nostra ciutat i a la nostra àrea són precisament els conductors. Contaminació, inseguretat viària, molts víctimes, i per tant tenim que convèncer els conductors que se comporten cívicament, que és en part el que no fan. Solament demanen, jo vull tenir primera prioritat. No, i no es pot acceptar.
Senyor Rial.
Bé, en aquesta ciutat tenim el debat que tenen tantes grans ciutats i sovint més avançades que la nostra pel que fa a la tarifació del cotxe. El cotxe no és barat ni és car. Se li ha de posar la tarifa tal que redueixi la congestió, la contaminació i els 3.500 morts que té cada any Barcelona aquesta causa. O sigui, el concepte barat no pot ser un concepte únicament des de l'usuari, ha de ser un concepte des de la societat. I això és el que fan ciutats com s'ha esmentat Nova York, Londres. Londres es pot acusar de tot a Londres menys de ser socialista, una ciutat la més neoliberal d'Europa, deu ser. Doncs van ser els primers en col·locar una congestion charge, una taxa de congestió, no només per evitar que entri el cotxe a la City, sinó per finançar el transport públic alternatiu. Per tant, estan en la mateixa situació que Barcelona. Sobren cotxes per una banda, falta finançament per finançar les alternatives per l'altra. Per això és important no deixar de recaptar l'àrea verda també a l'agost, encara que baixi una mica el trànsit, perquè el problema de mobilitat tot l'any el seguim tenint. La xarxa de transport públic no la podem associar únicament a Rodalies. Rodalies, és veritat que té una part important del pastís, però la majoria dels usuaris es mouen en la zona 1, Castelldefels-Tiana, per recordar l'àmbit, i aquí tenim doncs un dels millors metros d'Europa, ho hem de dir, els ferrocarrils de la Generalitat, que són un referent també a nivell mundial, és la xarxa que té més freqüència en el tronc central d'Europa, com a servei suburbà, i una xarxa d'autobusos que va millorant tant a nivell urbà com a nivell interurbà. Sí que és veritat que falten moltes coses. Els park and ride, per exemple, a mi m'agradaria que els assumissin els que han promogut les urbanitzacions disperses de Catalunya on és impossible fer arribar un autobús en condicions. No l'Ajuntament de Barcelona o del Prat, que estan aquí al costat. Aleshores, aquí s'han de fer polítiques de caire metropolità i al final el cotxe no es demonitza, simplement se li ajusta al nivell tolerable. Quin és el nivell tolerable? Un nivell amb poca mortalitat, amb pocs accidents i sobretot un nivell de servei de cotxe que no impedeixi les alternatives, perquè si per mantenir, com s'ha dit abans, la diagonal plena de cotxes impedim una solució de transport públic que n'és alternativa, doncs és el peix que es mossega la cua. El cotxe no pot ofegar les seves pròpies solucions i és el que li està passant a l'àrea de Barcelona, perquè des de que es va implantar l'àrea verda no ha fet res significatiu per reduir el trànsit.
Senyora Vidal.
No, doncs molt d'acord, no?, amb aquestes consideracions. Tenim un transport públic que és referent, també molt millorable, no? Hem de millorar moltes qüestions. Per això, per exemple, estem molt compromesos amb l'acabament de la xarxa ortogonal, de la nova xarxa de bus, per aconseguir freqüències de bus doncs, molt més elevades. El bus no para de créixer, tant el bus urbà com el bus interurbà, no? I aquesta doncs, és una bona notícia. I aquí a l'àrea...
És veritat que sí. Si el bus creix tant en aquests moments és pels problemes que hi ha hagut a les vagues de metro i en el cas dels busos interurbans precisament perquè la xarxa de Rodalies té tants problemes.
Jo no faria aquesta lectura. De fet, s'està augmentant constantment l'oferta tant de busos interurbans com de bus urbà. I això porta a que si hi ha un millor servei, doncs la gent s'anima a agafar-lo. Segurament les vagues tenen alguna incidència, però jo no faria en cap cas la lectura de que són viatgers que s'han traslladat d'un transport públic a un altre, sinó que són viatgers que han trobat que el transport, que un transport que no es plantejaven, ara té unes millors condicions i els fa, no?, doncs possible agafar-lo.
M'està dient que les vagues del metro han ajudat a descobrir els autobusos per part d'alguna part de Ciutadans?
No, estic dient...
És això, eh?
No. El que estic dient és que la millora en la freqüència dels busos interurbans i la millora dels busos urbans, la millora de servei, ha fet que viatgers que no es plantejaven aquesta opció ara se la plantegin i que potser les vagues també han tingut una incidència. De fet, el que estem intentant aconseguir amb la xarxa ortogonal és això, que gent que ara mateix no es planteja l'autobús com a opció perquè és lent, perquè no li dona servei, doncs es plantegi utilitzar-lo a Barcelona. I això és el que vol aconseguir la xarxa ortogonal, o sigui, uns busos amb una freqüència competitiva i que vagin a una velocitat doncs, privilegiada, diguem.
A quina velocitat està actualment la mitjana d'autobús a Barcelona?
És molt baixa.
Que són 14-15 km per hora? 12 km per hora.
Estem parlant de 12 km per hora l'autobús. Això per què és? Perquè té molts espais on es veu dificultada la seva marxa pel cotxe. Estem aquí a la Diagonal, al carril bus de la Diagonal, ni tan sols hi cap l'autobús, ni tan sols hi cap, va mitja roda fora. Això realment no és cap condició digna pel transport públic. El transport públic ha de ser el transport que funcioni millor i li hem de donar més espai, i això vol dir construcció constant de nous carrils bus perquè pugui anar a una velocitat doncs més adequada i sigui una opció cada cop per més ciutadans i ciutadanes.
Té sentit que, ara us dono la paraula, té sentit que el metro de Barcelona tanqui a les 12 de la nit? Quan precisament ara que em parlava de tot el tema europeu, que hi ha algunes mesures que es posen en marxa precisament perquè altres ciutats han passat per davant, per què el metro de Barcelona és un dels que tanca més d'hora de tota Europa?
Doncs potser ens ho hem de plantejar de cara a un futur. O sigui, ara mateix és una qüestió, el metro, diguem, cada cop més tard, no? va més ple. Quan es va començar a allargar l'horari, no? Doncs no l'agafava pràcticament ningú, molt poca gent, no? més enllà de les 11. Doncs ara potser hauríem de pensar si és sostenible, no? Perquè això també, evidentment, val molts diners, i això, com comentava abans el Ricard, doncs hem de veure d'on extraiem les fonts de finançament. Ha d'existir un finançament creuat entre el transport privat, no? Per poder donar millors i més alternatives en transport públic.
Una cosa que té Barcelona, i convido la gent a mirar per internet, que avui en dia la informació és accessible, és que la xarxa NitBus que tenim és molt potent. Un bus cada 20 minuts a totes les línies, totes les nits de l'any. Això no ho poden dir ciutats com Londres o París, on hi ha temps d'espera de 30 minuts, segons línies, una hora. Aquí tenim tot a 20 minuts. Bé que és veritat que en determinades zones doncs, el metro dona millor servei per la nit perquè les línies del NitBus són radial. Però soluciona la mobilitat moltíssimes persones, molts treballadors, la ciutat no s'atura, i això és un actiu que també molta gent desconeixerà que no el tenen grans capitals europees. I una cosa que voldria dir, perquè a vegades es desvia molt el debat cap a debats superflus, perquè l'autobús sigui competitiu, no cal fer-lo elèctric, cal donar-li espai de circulació. Hi ha un fals debat al voltant de l'electricitat que no ens treu el problema de la congestió i de la velocitat comercial. Un bus elèctric a la Diagonal també tindrà mateixa velocitat que un bus convencional. Per tant, el que hem de fer és restar espai al cotxe per donar uns carrils de circulació del transport públic, siguin tramvia o bus, depèn del carrer, que donin velocitat comercial. Gràcies a que van fer el tram baix en les prestacions, com es va fer, la velocitat és de pràcticament 20 km per hora. És pràcticament el doble que l'autobús, perquè es necessita una certa infraestructura pel transport públic i a vegades el mateix trànsit que no la cedeix. I a vegades es fa un gran debat, no?, sobre falses dicotomies, com el bus elèctric, i el bus elèctric és per tota la ciutat. És un tema tecnològic que acabarà arribant, però vull deixar clar que el problema a Barcelona no és la contaminació del bus dièsel. Si un divideix la contaminació del dièsel de l'autobús entre els usuaris que té TMB, doncs la contaminació és del 50% del que es fa anant amb la flota mitjana del dièsel vehicular. Per tant, Barcelona té un problema amb la flota, justament al contrari, té la flota de busos més neta d'Europa. El que té un problema és en la dotació d'espai públic perquè aquest transport públic sigui una mica més competitiu.
Sí, però no solament en una qüestió d'espai, també en una qüestió de temps. Perquè hi ha un sistema que tenim de totes les regulacions semafòrics a la ciutat que durant 100 anys ara ha estat, diguem-nos ja, pensat pel cotxe i no per al transport públic. Tampoc pel vianant. I això vol dir que...
Però això està canviant de mica en mica, senyor Thorson.
Verament no, perquè tenim la base del sistema, que és el mateix. No ones verdes, cicles llargs per als cotxes, tot això fomenta que es pot anar millor en vehicle privat que en vehicle públic o a peu. I si no pensem clarament que hi ha que donar més temps o menys temps d'espera als vianants i als passatgers dels autobusos, i que algú té que pagar això, que són els conductors, que tenen massa bones condicions en aquest moment.
Senyora Vidal, la setmana passada ens vam trobar amb un dels problemes habituals. Cada cop que hi ha un gran esdeveniment de nit a Barcelona, hi havia un concert a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, de cop i volta aquest concert a quarts de 12 a les 12 de la nit, et surten 50.000 persones de l'estadi que no es poden moure perquè no hi ha transport públic a aquella hora. Això passa quan hi ha un partit del Barça al Camp Nou i no són 50.000, són 100.000 persones. La setmana entrant, la Supercopa, el partit és a les 11 de la nit. Per tant, acabarà a 3:15 i ens trobarem 100.000 persones, o vora 100.000 persones. Sortim del Camp Nou a peu. Això com ho hem de gestionar? Aquí a RAC1 parlava a vegades del Walking Dead de matinada a Barcelona, perquè semblava això, i a més, en un partit com el de la setmana entrant ens trobarem amb els turistes perduts que s'hauran de moure i hauran d'arribar a algun lloc. Per què no s'afronta de veritat la manera d'afrontar el debat de ostres, garantim transport públic com a mínim fins a una hora determinada, un dia puntual?
Sí, jo crec que aquesta és una qüestió que cal abordar. Primer de tot, la gestió de la mobilitat de qualsevol esdeveniment massiu en un punt concret de la ciutat té una gestió molt complicada, perquè per molts trens que hi posis hi haurà una certa aglomeració. Però aquí la qüestió principal és que si hi ha determinats esdeveniments, no?, que se celebren a una hora determinada, doncs, per decisió pròpia d'un privat que decideix celebrar-los a aquesta hora, el cost que això comporta no l'han de pagar tots els barcelonins i barcelonines, sinó que això hauria de està sufragat, doncs, pel privat que decideix lliurement, no?, doncs, celebrar aquest esdeveniment massiu en una hora on el transport públic ja s'ha retirat, no? Doncs el que seria necessari és afrontar aquests costos des del sector privat, i des del sector públic posarem l'oferta.
En el cas de la setmana entrant, és el Barça qui hauria de pagar el transport públic, o és la Lliga de Futbol Professional, que és la responsable de la Supercopa d'Espanya, o és la televisió que fixa que l'hora del partit ha de ser a les 11 de la nit?
Jo no entraré en aquest debat. Qui no l'ha de pagar, segurament, o sigui, són els barcelonins i barcelonines amb els seus impostos. L'ha de pagar el sector privat, que decideix lliurement, no? Dic, és la seva decisió, suposo, no? Doncs pels beneficis dels drets televisius, etc. Doncs posar, bueno, i pel problema de prime time que tenim en aquest país, anem a dormir massa tard, i això és un problema per moltes qüestions de la vida quotidiana. Però en tot cas, qui no ha de pagar aquest cost són els barcelonins i barcelonines amb els seus impostos.
A Londres és el que fan, un apunt, simplement. Els hi cobren.
Com ho fan?
Transport for London, que és una autoritat de mobilitat integral, integra el servei, com si aquí integrés el Servei Català de Trànsit, TMB i els operadors concertats. Aquests estableixen la tarifa, i un concert d'un gran cantant, un partit de futbol, és el que ha de sufragar els costos. I a més, aquí tenim un desenvolupament normatiu, tenim la Llei de Finançament del Transport Públic, aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya l'any passat, que té una figura que quan es desenvolupi d'una vegada per totes el reglament...
Necessitem que la Generalitat faci aquest reglament,
clar,
exactament.
Clar, podrem fer aquests xecs, no? Bueno, aquests pagaments.
Podem fer propostes, no?
Per cert, em diuen que el partit de Champions del Barça la setmana entrant, l'horari no el fixen les teles aquest cop, sinó que és automàtic a les 11 de la nit perquè surt de l'horari Champions, perquè no és un partit de Champions. Cristina Solies, bon dia de nou.
Bon dia.
Tot plegat ha provocat debat a les xarxes socials, i hi ha opinions dels oients que són bo que puguem comentar en aquesta taula.
Sí, per exemple, en Johnny Garcia, que fiem aquesta comparació amb la capital, amb Londres, amb la capital britànica, ens diu: el 95% de les feines allà acaben dins l'horari del metro. Diu, per tant, ningú es queda sense aquesta possibilitat, cosa que no passa aquí, que moltes vegades allarguem l'horari i canvien els horaris en aquest
sentit. El debat etern de la conciliació de la vida laboral i familiar, que a Catalunya no el sabem fer.
Exacte. En Ramon Fuster també ens diu que ell és agent comercial i diu: per treballar he de portar 3 maletes a sobre per ensenyar mostres. Diu: com volen que faci servir el transport públic? Estic pagant més de 1.000 euros al cap de l'any per poder aparcar, cosa que cada vegada més difícil. A Madrid, per exemple, ell proposa, diu, els vehicles híbrids no paguen zona blava ni verda. En canvi, a Barcelona sí que és, només si és elèctric al 100%, està exempt d'aquestes taxes.
Senyora Vidal?
Sí, el vehicle elèctric i també l'híbrid té una reducció menor, però evidentment està bonificat, perquè volem que cada cop més major mobilitat, doncs, es faci en aquest tipus de transports.
Més aportacions?
Sí, per exemple, en Molls ens fa una reflexió que ens diu: els turistes no haurien de disfrutar de la T10, diu, és una subvenció que hauria de ser només per a residents.
Senyora Vidal?
doncs el que cal bonificar cada cop més són els títols més recurrents, no els, o sigui, és a dir, títols com la 5030 o títol com la T+, no? La T10, doncs és una anomalia que sigui el títol principal, no, de transport a Catalunya, i aquí tenim molt camí per recórrer. El nou sistema tarifari ha d'anar cap a la bonificació dels usuaris més recurrents, no cap a, cap a la bonificació dels usuaris esporàdics.
Clar, però que es pregunten alguns dels oients és, per exemple, ells s'han trobat amb problemes que hi ha molts autobusos urbans d'aquí de Barcelona que van plens de turistes, que van fins i tot amb els guies a dins dels autobusos, i que molts venen de la platja i se'ls troben amb els seients mullats, i que són gent que van a treballar i que es troben amb aquests problemes també amb els turistes. No sé si hi hauria alguna solució que s'estiguin plantejant en aquest sentit.
Efectivament, a les platges doncs, hi ha un problema de congestió, perquè és on es concentren els turistes. Precisament per això és on concentrem els reforços de la línia de bus durant l'estiu. Però, evidentment, en unes hores determinades d'arribada o de buidatge de les platges, la congestió en aquests llocs doncs, és inevitable per molts busos que posem. I aquí, doncs, torno a dir, no és una qüestió de gestió del transport, sinó de com gestionem el turisme en aquesta ciutat. És aquesta la reflexió que hem de fer.
En Jordi Vidal i Carles també ell posa l'accent en les tarifes. Diu, quan tindrem la T trimestre bonificada per als aturats que ja no cobrem prestació? És a dir, ara només tenen dret si cobren la prestació per sota del salari mínim o excepcionalment si es fan determinats cursos del servei d'ocupació, que diu que ara precisament en aquesta època de l'any no se'n fan.
Doncs esperem que molt aviat. Aquesta és una qüestió que hem estat parlant amb el SOC per intentar, no, que aquesta bonificació arribi precisament a la gent més necessitada, com són els aturats. I esperem, no, doncs, arribar a un acord amb la Generalitat i amb l'àrea metropolitana per poder-ho garantir.
Quan hi haurà una decisió de tot plegat, això?
Són per les tarifes de l'any vinent.
De l'any vinent. Si aquesta negociació s'afronta ara, a partir del gener podríem anunciar això, no?
Seria una bona notícia. Esperem que sigui així.
Gràcies, Cristina.
Fins ara.
Anem a buscar conclusions, senyors?
Bé, justament una de les reclamacions, hi ha una persona que necessita el cotxe per fer el seu comerç dins de Barcelona. És aquest trànsit el que hem de protegir, per tant sobra molt de l'altre. Hem de ser capaços com a organització, com a col·lectivitat, aquí no estem dient renunciant al cotxe al 100% ni al trànsit, sinó a un nivell de congestió que fa inviable un ús compartit de la ciutat. Per tant, el cotxe clar que ha d'estar, però ha d'estar pels usos que són imprescindibles, que no es poden fer en metro. No ha d'estar potser per portar el nen al col·le o per, a vegades, amb el desig d'amortitzar el cotxe. Com que ja el tinc, ara l'he de fer servir fins que se m'esgoti el vehicle. I per això fem a vegades la cursa de transports de Barcelona, en la setmana de mobilitat, perquè demostrem que a nivell de cost, a nivell de temps, no és el més recomanable per la majoria, però òbviament ha de quedar un trànsit que ha de ser el més important i que podrà funcionar millor si regulem l'altre.
Senyor Thorson?
Sí, hi ha una cosa que tenim que pensar i tornar a la qüestió de la mala qualitat de l'aire, que és un problema que necessita una atenció molt especial, perquè d'una forma o altra ataca especialment, a part dels residents, vianants, ciclistes, etc. I tenim que incorporar molt clarament en la nostra argumentació també aquests que són majoritaris dins de la mobilitat de la ciutat. 55% dels que se mouen dins de Barcelona ho fan a peu. I això oblidem. I llavors, aquesta gent necessita atenció especial. Són els que sosté que no tenim una qualitat de l'aire tan mal com podíem tenir. Són ells també que fa que els conductors de cotxe no produeixin més accidents i més ferits. Si pensem que si perdem un par de percent dels que se mouen a peu i en bicicleta, llavors la ciutat seria totalment ingestionable.
No oblidem...
I una última cosa, és a dir, no es pot castigar la gent que fan les deures de la sostenibilitat.
No es prova. A veure, la Generalitat va aprovar el mes de gener un nou impost sobre contaminació per tots els cotxes i furgonetes que es vol posar en marxa a partir de l'any 2018. De fet, és la primera llei de l'era Puigdemont, que era sobre el canvi climàtic. En paral·lel, es va fer un altre debat ja fa uns mesos, que era la prohibició de la circulació dels vehicles vells a tota l'àrea de Barcelona, més enllà de la capital catalana, tota l'àrea metropolitana. Com està aquest compromís en aquests moments, senyora Vidal?
De fet, això és una qüestió metropolitana que hem d'abordar conjuntament amb la resta de municipis. Des de l'Ajuntament de Barcelona, el que estem impulsant és la taula contra la contaminació, on hi ha diferents experts que han proposat mesures precisament per arribar, com a mínim, als nivells legals. No estem demanant, diguem, la lluna, precisament, no? Com a mínim, arribar als nivells legals. I una de les qüestions principals que cal fer és reduir els vehicles més contaminants, no? Doncs aquesta podria ser una mesura, però no pot ser ni la principal ni la primera. El que necessitem és reduir els cotxes que arriben a la ciutat. I això, doncs, repeteixo, no? També una mica per anar fent conclusions. Com deia al principi, no estem parlant precisament de la mobilitat de la majoria, no? Estem parlant de la mobilitat d'una part, doncs, petita de la societat, que també hem de cuidar, no? Doncs perquè com a administració ens toca vetllar pels interessos de tothom. Però precisament per això el que ens toca posar en el centre, no? Són els interessos de la majoria de la població, que Barcelona es mou ja de manera sostenible, tant en transport públic com a peu.
Bicing. Barcelona tindrà 23 nous carrils de bici aquest any. Això serà a costa d'espais pel cotxe?
Doncs, evidentment, el que necessitem és donar més espai en calçada als modes no contaminants. I això vol dir els modes no motoritzats, tant la bicicleta com, sobretot, pel vianant. Hem de guanyar molt espai pel vianant perquè és, com deia, la forma prioritària de moure's a Barcelona, no? La forma majoritària. Doncs això s'aconseguirà, doncs, construint, no? I donant nous espais en calçada. Doncs que els hem de, diguem que els hem de restar de la calçada a tant a vianants com a bicicletes. L'últim que ens interessa és fer competir, no? Doncs els modes no contaminants, els modes no motoritzats. Hem de guanyar espai per la bicicleta, però sobretot més espai pel vianant.
Falta més mà dura de la Guàrdia Urbana per tot el tema de les bicicletes, perquè s'han registrat molts incidents que van a més en aquests últims mesos.
De fet,
i molta inconsciència de molts ciclistes.
Doncs l'accidentalitat és un problema a Barcelona. Tenim al voltant de 30 morts anuals. L'any passat cap d'aquests morts va ser en bicicleta. En canvi, el 60% d'aquests morts va ser en moto. L'accidentalitat és una qüestió bàsica de la mobilitat. Reduir doncs els viatges en vehicle privat o fer-los amb uns modes més lents com pot ser la bicicleta, redueix l'accidentalitat. Però el que és obvi és que si la bicicleta està augmentant, no? I ho fa més que cap altre transport, o sigui, mentre tenim augments del 2-3% en la resta de modes de transport, la bicicleta ja fa anys que augmenta a un 6-7% anual, doncs cada cop hi haurà més bicicletes i cada cop hi haurà més accidents ciclistes. Doncs això és evident, però els accidents ciclistes continuen sent una minoria de tots els accidents a Barcelona. De fet, només un 4% dels 9.000 accidents, 9.000, que es diu aviat, el senyor Thorson pot parlar d'això amb molt més coneixement, doncs tots aquests accidents es produeixen a la ciutat. Hem de cuidar també, encara que només sigui un 4% dels accidents, hem de cuidar com reduir-los, i per això doncs estem treballant en tota l'estratègia ciclista, els nous carrils bici, la nova senyalització, perquè tinguin més seguretat els desplaçaments ciclistes.
Heu prohibit la circulació dels Segways, d'aquesta mena d'andròmina, aquesta plataforma amb rodes que es pot conduir dret, amb aquella inclinació del cos. S'ha prohibit entre l'Hotel Vela i el Port Olímpic a la façana marítima de Barcelona, però enlloc més. Aquestes prohibicions aniran a més?
És una qüestió de regulació de l'espai. O sigui, els vehicles de mobilitat personal a Barcelona no comptaven amb cap regulació sòlida, es feia en base a uns permisos determinats per cada empresa, i això, que cada cop augmentava més, necessitava un marc regulatori, no? Com que aquest marc regulatori, doncs, triga, són ordenances, això té un camí administratiu lent, l'administració el que ha de fer és respondre quan la necessitat és més evident, no? Doncs encara que no puguem tenir llesta la regulació definitiva, que arribarà més de cara a la tardor, havíem de fer alguna actuació, doncs, conjuntament amb el districte de Ciutat Vella. La regidora Galapín, per ella, això és una prioritat, la recuperació de l'espai públic, no? per les persones, pels veïns i veïnes del districte, i la convivència amb els vehicles de mobilitat personal, doncs era un problema.
Entenem que anirà més, per tant, aquesta regulació, aquesta prohibició dels Segways.
Hem de fer una regulació de cara a tota la ciutat. O sigui, el que necessitem és classificar ben bé tots els vehicles i que, sobretot, cada districte pugui disposar d'una discrecionalitat en funció de l'impacte dels seus vehicles al districte. No? I això a Ciutat Vella és una evidència. La disputa per l'espai públic, quan la pressió turística és tan gran com a Ciutat Vella, no? Doncs, els vehicles de mobilitat personal com un ingredient més doncs produeixen certs problemes de convivència.
Quedem un minut perquè arribem a les 11 del matí. Tramvia, el gran projecte que té per endavant la ciutat de Barcelona, s'estan complint els terminis, perquè teòricament ara a la tardor s'ha d'acabar de fer tot, no? Ha de començar de veritat tot aquest projecte.
Bueno, de fet, el camí administratiu d'unes grans obres, no?, com aquestes, doncs són molt llargs, però sobretot el que necessitem és un gran consens polític, no? I és el que estem construint amb la resta de, grups municipals, amb la Generalitat, no? Doncs ja hem anat avançant molt en aquest consens. El tramvia per la Diagonal està a tots els plans, no només de transport de Barcelona, sinó també de la Generalitat.
M'està dient que ja no hi ha volta enrere en aquests moments, que la decisió és ferma i es tirarà endavant sí o sí.
Per nosaltres, això és una qüestió bàsica del nostre programa electoral. El que és necessari, és evident, no tenim la majoria, i això ho hem de fer amb tot el màxim consens de l'equip municipal.
Són les 11 en punt del matí. Senyora Vidal, gràcies per tornar al món a RAC1 per parlar de transport públic, de la seva gestió. I esperem que tot vagi millor i que sigui més fàcil quan hi tornem tots a les aglomeracions, doncs poder-nos moure, que és allò que costa tant i que és tan desesperant i que acaba desesperant a tantíssima gent. Gràcies, senyora Vidal.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Fins aviat. Gràcies també al senyor Rioli i Thorson per tornar al món a RAC1. Gràcies per les seves aportacions i fins aviat. Bon.